El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Com sabeu, cada 15 dies la secció No tots són números amb el professor Antoni Castells ens ajuda a entendre una mica processos que en el dia a dia es pungem pim-pam notícies molt breus. I ara sabeu que estem al davant de la segona fase de negociacions del Brexit entre el Regne Unit i la Unió Europea. Hi ha una data sortida pel Regne Unit de la Unió Europea, que és el 30 de març del 2019, i això està aquí a la cantonada, juntament amb les eleccions autonòmiques i municipals d'aquí. Però què passarà entre aquest divorci i l'entrada en vigor de la nova relació que pactin Londres i Brussel·les, i com serà aquesta relació? A qui beneficia? Com afecta les empreses? Professor Antoni Castells, molt bon dia.
Bon dia, és un tema molt important, efectivament, i em temo que les preguntes que formula no té resposta a ningú per aquestes preguntes. Hi ha una gran incertesa, només cal llegir la premsa anglesa mateix, no? I la seva preocupació perquè el govern anglès no ha acabat de decidir quina és la via que prefereix després de trencar la relació, després de separar-se, sí, de la Unió Europea. No ho té clar encara, no? Hi ha hagut, com vostè diu, una primera fase. Aquí es va dir des del principi, hi ha d'haver dues fases. Una primera fase és els termes de la separació. En teoria, sobre aquest punt es van posar d'acord el mes de desembre, que contenia tres aspectes molt importants, que és quan havia de pagar el Regne Unit per als deutes pendents, o sigui, haver-hi un conjunt de compromisos que es van adoptar amb el Regne Unit i de despeses que es faran al Regne Unit, i per tant, van dir vostè, durant uns anys encara haurà de pagar. El segon, quina serà la situació en la que quedaran els ciutadans del Regne Unit a la resta d'Europa, a la Unió Europea, i els de la Unió Europea al Regne Unit. I el tercer, tema molt important, que és la frontera amb Irlanda, Irlanda del Nord i el resta d'Irlanda.
Sí, sí. Clar,
si se'n va al Regne Unit, se'n va a Irlanda del Nord. I ja sap vostè que el conflicte irlandès, que és un conflicte que ha tingut una gravetat enorme i moments d'una violència extrema, doncs en aquests moments estava molt ben enfocat, i evidentment això hi contribuïa molt, que els dos països estan a la Unió Europea i que la frontera és virtual, no existeix, no? Esclar, en el moment en què el Regne Unit se'n va, tornem a plantejar el problema de la frontera. Aleshores, la primera qüestió és dir, posem-nos d'acord sobre això, i la segona part serà quina serà la relació que tindran el Regne Unit i la Unió Europea una vegada el Regne Unit quedi fora. Que pot ser una relació com si fos un país estrany,
sí,
i es regeixen estrictament per les regles del comerç internacional, que fixa l'Organització del Comerç Internacional, o pot ser una relació en la qual es fa algun tipus de tractat que preveu, doncs, que hi ha unes condicions molt més favorables, com existeix, se n'acaba de signar una amb el Canadà, sí, o condicions encara més favorables com les que hi ha en altres països europeus, per exemple, Noruega,
clar,
o Suïssa.
La qüestió de la residència, si hi ha gent que ens està sentint i té familiars o persones que hi viuen, és el neguit que hi ha, no?
És lògic.
Clar,
és
aquest
lògic,
és un dels neguits.
Però, bueno, i és un neguit que ha estat sobre la taula durant...
I a la campanya se'n va parlar, Brexit, la campanya del famós Brexit, del referèndum, se'n parlava.
Sí, i després del Brexit, en alguns moments, en aquest pols de negociació, pues, algú ha amenaçat una mica, de dir, cuidado, perquè si no ens posem d'acord, aquí els 3 milions, em sembla que són, de ciutadans de la Unió Europea que hi ha a Anglaterra, a Londres n'hi ha molts, no? Perquè Londres és un gran centre financer i una gran capital mundial, doncs poden perdre bona part dels drets que tenen ara. Bueno, això sembla que hi ha un acord. Compte, de fet, aquest acord hauria d'estar signat i rubricat i ser ja un acord ferm, però de fet no és ben bé així, perquè
clar,
els anglesos condicionen en part firmar aquest acord al resultat de la segona part. De manera que està una mica encara sobre la taula. Ara, en la segona part, que és fonamental, i que jo crec que lo sensat seria trobar una fórmula que permetés mantenir les coses el més semblant possible com estan ara, i facilitar que a mig termini, si els anglesos s'ho plantegen, tornar-se a incorporar, jo crec que això seria el millor. Doncs el govern anglès està en plena dubtes existencials.
Que entre altres coses,
clar,
corren informes dient que l'impacte sobre l'economia britànica serà dolent, que baixarà, sí, el PIB, que hi haurà un impacte amb atur, etcètera, etcètera.
Sí, és clar, és lògic. No, l'impacte és negatiu. L'impacte d'un país, d'una economia com el Regne Unit, que està molt integrada al mercat únic, a l'economia europea, no? Són anys i anys d'integració econòmica, en la qual, doncs, els de duanes, per suposat,
i a més és dels forts, per entendre'ns.
És dels forts.
No estem parlant...
Hi ha llibertat de moviments de capitals, les empreses poden instal·lar en un lloc o en un altre, llibertat de moviments de les persones, poden anar a treballar o no. Això, en part, és el que ha provocat el Brexit. Mm-hmm. Que els britànics deien, no pot ser que aquí vinguin els treballadors de Polònia o d'on vulguin.
Aquest era un dels arguments de la campanya.
Arguments, no? Doncs bé, naturalment, el grau d'integració econòmica és molt gran i, per tant, quan tu el separes, això té unes conseqüències econòmiques. Mm-hmm. Ara, precisament, el que diu vostè, ha sortit un informe, sembla que el departament anglès, el Ministeri del Brexit, havia preparat un informe només pels ministres, en el qual explicava les conseqüències econòmiques que podia tenir segons diferents alternatives.
Sí.
Aquestes tres que hem dit.
Sí, sí.
Una era que quedem totalment fora de la Unió Europea i només ens regim per les regles del comerç internacional, que són les que fixa l'Organització Comercial, l'Organització Mundial del Comerç, que diu, bueno, rebaixem els aranzels a uns nivells, etc, etc. En aquest cas deien, l'impacte econòmic seria molt negatiu, seria d'una pèrdua de renda, de pes econòmic del 8% del PIB. A la segona era una solució amb un tractat...
Un tracte especial.
Tractat comercial,
sí.
Tipus Canadà.
Sí.
No només comercial, no presència al mercat únic, una presència molt petita. I en aquest cas era una disminució d'entorn d'un 6%, 5-6. I la tercera alternativa era la de mantenir les coses el més semblant possible, tipus Noruega, i en aquest cas l'impacte serà d'entorn d'un 2%.
Mm.
Què passa? Que la fórmula de Noruega, des del punt de vista polític, és molt difícil pels anglesos, perquè consisteix en dir... Efectivament, estem com si estiguéssim al mercat únic. Tot igual, o pràcticament. I contribuïm al pressupost comunitari. Amb tots els temes que tenen relació amb això, ens atenem a el que digui el Tribunal de Justícia Europeu. Però no participem de les institucions comunitàries.
Yeah.
Dic, home, doncs resulta que tindrem tot el que no voldríem tenir i no, en canvi no...
No podrem decidir res. I per tant això els britànics no porten...
Políticament és complicat pels anglesos defensar això. Els anglesos partidaris del que se'n volen anar. De manera que en aquests moments el que hi ha, jo crec que és una falta molt gran de claretat de tenir les idees mínimament precises de cap on es vol anar, de lideratge, si vostè vol, en el Partit Conservador, la Theresa May, i dins del seu govern hi ha una divisió, i els que voldrien un Brexit molt dur, fins ara, sota la idea de promeses que no s'han complert.
Sí, sí.
De dir, no, si ens n'anem, això serà fantàstic, i tindrem molts més diners, i no haurem de pagar la Unió Europea, i tal. Això s'ha demostrat que no és veritat. I els partidaris de que sigui el més suau possible, aquest Brexit. I els dos que ho representen són el Boris Johnson, partidari del Brexit dur, que és aquest ministre d'Exteriors tan raro.
Que ell ja va fer campanya...
Cabell tot com crepat i...
I a l'Utram.
A l'Utram, exacte. Un cabell a l'Utram, sí senyor.
Que va ser alcalde de Londres, sí.
I el Hammond, que és el ministre d'Hisenda, del Tresor, que aquest és el partidari de la línia Tova. I a part d'aquests, hi ha polítics de molt pes a Anglaterra que el que diuen és... Escolta'm, per què hem de descartar un segon referèndum?
Aquí.
Perquè els ciutadans tenen dret a... De la mateixa manera que l'any 2014... No, 15, no va ser? El 15. No, perdó, 16.
No, sí.
16. De l'any 2016 van dir que se'n volien anar, doncs l'any 2019, abans d'anar-se'n, tenen dret a dir, ens ho hem repensat, les condicions de l'acord no ens acaben d'agradar, ara veiem que les conseqüències serien molt dolentes, i quan vam decidir anar-nos-en no sabíem en quines condicions era. És un argument molt lògic.
Bueno, hi hauria una fórmula, no? Sense repetir el referèndum, perquè el referèndum seria fer sotmetre l'acord, o el possible acord abans d'implementar-lo, a un referèndum. L'acord.
Sí, això és el que pot passar.
Com si fos
el... Si sotmet l'acord a un referèndum, que és possible, es planteja un problema molt seriós, que plantejava l'altre dia un articulista al Financial Times. I si el resultat és que no, això què vol dir? Que ens quedem o que ens anem sense acord? Perquè el que hi ha hagut és un no a l'acord.
Ah.
D'acord. Hi ha un no en aquest acord. Però si el referèndum diu no, no volem l'acord, aleshores què hem de fer? Quedar-nos, perquè hem rebutjat l'acord, o anar-nos-en, però sense acord, el no deal.
No,
és un problema. Vol dir que segurament en aquest cas es plantejarà una cosa que és molt poc habitual en els referèndums. Referèndums es diu, els referèndums van
sí
bé
no?
I són purs, quan és
quan
sí o no, pregunta clara i s'ha acabat.
Sí, però mira, l'Estatut no és un sí o no, és bueno, un text.
Sí.
O a la Constitució
sí no,
és un
no
text.
Ha... I jo sóc cada vegada més a pensar que les coses no tenen per què defugir una certa complexitat i, per tant, per què no es poden plantejar tres alternatives? Sabent que, evidentment, el que no es pot fer és que a la primera guanyi, passi una de les tres. Tres alternatives es voten el primer diumenge i la tercera queda descartada i el segon diumenge es voten les dues següents. Per què no? Per tant, per què no un referèndum, en el cas anglès també, que fos... Què volen? Aquest acord, anar-se'n sense acord o quedar-nos?
Clar, traslladat al nostre escenari, recordem, traslladat al nostre escenari polític, perquè tothom el pugui seguir, de no ser un acord tancat econòmicament amb la Unió Europea, i si és que no, no sabem què farem, com va passar aquí amb aquella pregunta arbre, no? Vostè és partidària que Catalunya... Sí. I en la fórmula intermitja és la que perd en la primera votació, no?
Sí, però hagués pogut fer-se d'una altra manera, per exemple, amb el tema famós de la independència. No? Imagini's vostè que en lloc de dir independència sí o no, amb un rapte de sensatesa o les institucions de l'Estat diguessin, home, entre la independència i la imposició total repressiva, hi ha potser la possibilitat de que oferim una fórmula als catalans que els hi sembli millor que la situació en la que es troben, i la proposés.
Imagina't.
Imagina't. Això és bastant impensable, però la política no es pot descartar res. En aquest cas tindríem tres opcions. Independència, quedar-se tal com estem,
o una proposta,
o una tercera fórmula que poguéssim negociar i que resultés que, bueno, que alguns catalans consideren acceptable. En aquest cas, vostè què faria? Doncs jo crec que no es podria, no estaria malament, no seria cap disbarat, encara que no seria el referèndum canònic, sí o no, dir, fem una primera votació amb tres opcions, i de les tres quedarà si una té més del 50%, no en parlem més, és la que vol la majoria de la gent. Si no té el 50%, descartem la que ha quedat tercera, i el següent diumenge fem una segona volta, com a les eleccions franceses, i votem entre les dues que han passat. Per què no? M'entén? El que sí que no pot ser és que hi hagi tres opcions i directament passi la primera, perquè podria passar, imagini's vostè, que passés una opció amb el 35% dels vots, i després n'hi haguessin dos més amb el 32,5%, però que aquesta amb el 35%, que és la tercera part i una mica més, resultés que no és preferida, no és la segona opció de cap dels altres dos. Esclar, això no hauria de passar. De manera que alternatives trinàries i no binàries també es poden plantejar, i de fet jo crec que responen més a la complexitat de les societats, i eviten això, la crítica que molts fan al referèndum, que és el de dir no, perquè el referèndum és la constatació i la certificació d'una divisió. Perquè, escolti, com farem un referèndum? Ahir encara llegia una entrevista en un diari amb un novel·lista anglès que jo admiro molt, que m'agrada molt, que es diu Ian McEwan, no? Que fa novel·les extraordinàries. Entre altres, aquella que es deia Expiación en castellà, que era Atonement, no? Van fer una pel·lícula amb la Keira Knight, em sembla, Knightley. Un gran novel·lista anglès, i una que es deia Dissabte, Saturday... Bueno, i aquest senyor, naturalment, induït pel periodista, que després ho traien amb titular al diari, lògicament, deia, jo no crec en un referèndum d'aquest tipus. No,
referint-se aquí?
Sí, referint-se a Catalunya, esclar.
Sí, sí.
Naturalment, el portaven a l'aigua al molí, que li convenia al diari i al periodista, i ho portaven aquí. I l'argument era aquest, dir, perquè no em sembla bé que, esclar, una cosa tan important, quan la societat està tan dividida, que guanyi 51-49, 50,5, 49,5...
Però la vida tot el dia prenem decisions.
Tot el dia, i aquest és un argument discutible, si vostè vol. Però una bona resposta és dir, no, escolti'm, és que el referèndum no necessàriament ha de servir per certificar una fractura. Pot ser l'única manera, l'únic detonant que porti a forçar una fórmula acceptable. De manera que, és a dir, que serveixi per fer una costura, no una fractura, no? De manera que provoqui que a partir de la necessitat de fer-lo sorgeixi la possibilitat d'una tercera opció que resulti acceptable, naturalment, i que aquesta tercera opció doncs acabi imposant-se en un referèndum en el qual es plantegen tres opcions, no necessàriament només dues.
Per tant, no es descarta en aquests moments al Regne Unit que hi hagi un segon referèndum o una fórmula que sotmeti a valoració de la ciutadania l'acord al que s'arribi, no?
És possible que la fórmula sigui el Parlament. Ja sap que els anglesos al Parlament britànic li donen molta importància, i el Parlament britànic ell mateix és molt conscient de la seva importància, no? I realment és molt important, no? La democràcia anglesa té una ànima, té un lloc.
Sí, sí, ara estan discutint la igualtat de sous de dones i dones amb aquella periodista de la BBC que se n'ha queixat. Vull dir, ho han portat immediatament al Parlament, immediatament.
I el Parlament sembla que sí, que és bastant impossible evitar, i bueno, no ho dic com una fatalitat, sinó al revés, com una cosa molt positiva, que una vegada arribat a un acord, aquest acord sigui votat en el Parlament. Hem de tenir en compte que en el Parlament, clar, a la política anglesa, el Partit Laborista és un partit en ascens, sí, sota el lideratge
Jeremy
de Corbyn.
Corbyn, que tothom sembla... el donava per mort.
Liquidat.
Per liquidat, perquè era massa radical i tal, exacte, i no sé què, i resulta que està allà.
En aquests moments seria... Les enquestes diuen que és el que guanyaria, no? El Partit Laborista té una posició també partidària al Brexit, no? A fons, el Corbyn ha sigut sempre un euroscèptic, ve de l'ala molt esquerra del Partit Laborista, ha sigut sempre poc europeista, però en canvi molt més suau. Té un Brexit infinitament més suau, entre altres raons, perquè, primer, perquè són més europeistes els laboristes i tenen uns molts diputats molt europeistes, i després perquè el seu electorat és europeista. O sigui, les zones on va guanyar el Brexit són zones on guanyen els conservadors, a les últimes eleccions. A les últimes eleccions, les de l'any passat, van guanyar els conservadors a les zones pro-Brexit, però van guanyar els laboristes a les zones pro-Remainer. I, per tant, ell sap que el seu electorat tampoc no vol anar-se tancant la porta, no? De manera que un mal acord difícilment el podran apoiar els laboristes,
I aleshores, d'aquí, la gent que ens està sentint i que té interessos econòmics a banda i banda, un cop es produeixi el Brexit, veurem fugides de capitals amunt i avall, la City deixarà de tenir el pes que té...
Com... És una de les grans discussions, i no se sap, és que materialment no se sap. Si els anglesos voldrien que es trobés alguna fórmula especial per ells que es permetés un accés dels serveis financers al mercat únic, més o menys com ara. I, per tant, preservar l'estatus extraordinàriament privilegiat que té la City. Però això els europeus, els negociadors comunitaris diuen que no li donaran pas lo bo i es quedaran amb un dolent. I, per tant, que això forma part del paquet, no? De manera que tot que encaminaria que el Regne Unit busqués una fórmula que deixés al màxim les coses tal com estan. Que fessin marxa enrere i es quedessin és molt difícil. És molt difícil perquè és una decisió política i no. Però, en canvi, deixar les coses el més possible com estan, sí. Però això té aquest inconvenient que li deia abans. Això, el que està fora, sí que ho pot pactar Noruega. Perquè Noruega segueix gaudint d'un conjunt de... Vol ser un país independent, ja ho segueix, no els temes de la Unió Europea, però en tots els sentits té el seu petroli, té moltes coses. Però el que està dintre i se'n va... O sigui, el Noruega mai ha pres part en les decisions. Per tant, pot acceptar una fórmula que diu... Vostè
n'hi ha un que ho coneix.
Però el que està dintre i se'n va, diu, escolti, però vostè anem a veure quin negoci ha fet. O sigui, segueix tant com estava, però ara no vota. Clar, que hi guanya.
El negoci, com diem en català, el negoci de Robert i les cabres.
Aquest és una mica el problema, sí.
Antoni Castells, no tots són números. Quan coneguem la lletra menuda de les propostes que faci Montoro del nou sistema de finançament, perquè sembla que en vol començar a parlar i eliminar el fla i tot plegat, li dedicarem un no tots són números.
Sí, home, ara ha dit algunes coses, no?
Sí, ha dit que es vol liquidar el FLA i que vol reestructurar el deute de les autonomies.
A veure, el FLA, li haig de dir una cosa, el FLA el va crear el senyor Montoro i va ser un encert. Sempre ho he pensat, perquè les comunitats autònomes van trobar un problema insalvable, que és que no podien accedir als mercats per endeutar-se.
Doncs això ho hem de desenvolupar, El FLA va ser un encert, diu Antoni Castells, el no tots són números. En parlarem d'aquí 15 dies, mira tu.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Perfecte. Catalunya Ràdio.